L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui, dimarts, dia 9 de novembre, destacarem... Convergència i Unió torna a evitar que retiri el monument franquista del riu Ebre a Tortosa. L'Ajuntament de la Ràpita imposa la màxima sanció a Endesa. Els musclaires del Delta de l'Ebre hauran de refer la plataforma de musclos que tenien a mar oberta. Comença de veritat la campanya oleícola a Santa Bàrbara. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els vots dels grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular van tornar a evitar que l'Ajuntament de Tortosa aprovés una moció per retirar la simbologia franquista de la ciutat. En el debat de la moció popular, defensada per una portaveu del col·lectiu Casal Popular Panxample, no hi va haver sorpreses, malgrat les 856 signatures que avalaven la proposta. La moció instava a l'Ajuntament a retirar tota la simbologia franquista de la ciutat i, molt especialment, el monument que hi ha al mig del riu Ebre, erigit pel dictador Francisco Franco el 1966 amb motiu de la batalla de l'Ebre. Convergència i Unió va qualificar la moció d'electoralista. Concretament, la moció popular demanava la retirada de la simbologia franquista de la ciutat citant tres propostes. El canvi del nom del barri 13 de gener, el canvi de nom de l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Bau i la plaça que porta el mateix nom i la retirada del monument que es va erigir amb motiu de la Batalla de l'Ebre al mig del riu. La portaveu del Casal Popular Panxample, encarregada de llegir la proposta, va recordar que a partir de la Llei de la Memòria Històrica, les institucions públiques han de prendre les mesures oportunes per retirar monuments i símbols d'exaltació personal o col·lectiva. Tot i que el canvi de nom del barri 13 de gener es farà, tal com va anunciar l'alcalde Ferran Bel, donant compliment a un acord plenari de l'any 1981 que s'havia oblidat fins ara i es substituirà pel grup del Temple, la resta de propostes no va prosperar pels vots dels 10 regidors de Convergència i Unió i un del Partit Popular. La portaveu de Convergència i Unió, Meritxell Roger, va lamentar el moment en el que s'ha decidit presentar la proposta a poques hores de la campanya electoral. L'escoltem.
Aquests tipus de mocions no s'han portat mai durant dos mandats, de l'any 2003 a l'any 2007 i de l'any 99 a l'any 2003, quan suposadament manaven les anomenades o el que s'autonomenen governs d'esquerres. Per tant, quan aquests partits han governat la ciutat, llavors aquestes mocions no s'han portat ni per Iniciativa Popular ni pels propis grups polítics. Este mandat ho han portat tres vegades. I a més ens trobem que actualment, a pocs mesos, a pocs dies de començar la campanya electoral, és una prioritat per al govern tripartit treure el monument, quan és el propi govern tripartit l'any 2007 quan avala la seva catalogació i també el seu posterior manteniment com queda redactat al propi POM. Per tant,
per la seva part, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Jaume Forcadell, va lamentar l'oportunitat que s'ha perdut després de la votació de la moció i va recordar que avui la retirada del monument està avalada per un cens de la simbologia franquista elaborat per quatre universitats. Escoltem el portaveu d'Iniciativa per Catalunya, Jaume Forcadell. També el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ricard Forés, es va mostrar partidari de retirar el monument de la Batalla de l'Ebre per la mala imatge exterior que està donant la ciutat. I per què no es pot tenir, a un dels llocs més visibles de Tortosa, un monument que no és acceptat per tothom? Forés va proposar, a més, que la pilastra que sosté el monument s'aprofiti per fer una passarel·la de vianants. En la mateixa línia, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Joan Sabater, també va recordar que hi ha un cens de simbologia franquista que inclou el monument del riu Ebre i que era el moment que l'Ajuntament prengués una decisió. Sabater va lamentar que Tortosa hagi d'aparèixer com una ciutat conservadora davant la resta de Catalunya i va recordar que Convergència i Unió sempre ha votat en contra de la retirada del monument. El regidor socialista va assegurar que hi ha una demanda popular que ho reclama i una llei que s'ha de complir. Per últim, el portaveu del Partit Popular, Miquel Montllau, que ahir dilluns va prendre possessió del seu càrrec de regidor substituint Antoni Faura, es va limitar a dir que subscrivia al 100% els arguments donats per la portaveu de Convergència i Unió. El debat va estar seguit per una vintena de persones vinculades a l'entitat que ha promogut la moció popular i que van desplegar cartells amb l'imatge del monument i on es podia llegir Tortosa, quina capital? Quan es va fer públic el resultat de la votació de la moció, es va viure algun moment de tensió quan un d'aquests assistents al ple va posar en marxa un reproductor de música on s'escoltava el discurs del dictador Francisco Franco el dia de la inauguració del monument. Agents de la policia local van intervindre per garantir la continuïtat del debat plenari. Amb tot, a l'acabar el ple, una de les portaveus del Casal Popular Panxample, Esther Baiges, va assegurar que marxaven satisfets de la campanya que han dut a terme per impulsar la moció popular. A més, els membres del Casal Popular Panxample van anunciar que iniciaran una nova recollida de signatures per demanar la retirada de la simbologia franquista que consta al cens presentat per la Generalitat. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha imposat una multa de 3.000 euros a Endesa per l'estat de deteriorament de la línia elèctrica del Trabucador. Tot i que la companyia elèctrica va retirar els pals i els fils de la llum que estaven en desús enmig de la platja, va actuar fora de termini. De fet, l'Ajuntament va enviar dos avisos a Endesa durant l'estiu i el termini que tenia per actuar era el 31 d'agost, però no ho va fer fins al cap d'un parell de dies i quan la notícia ja havia sortit als mitjans de comunicació. És per això que l'Ajuntament rapitenc va resoldre imposar la màxima sanció possible a Endesa. Cal recordar que la multa per l'alteració del paisatge i de la salut pública oscil·la entre els 300 i 3.000 euros. A més, l'Ajuntament de la Ràpita sosté que la problemàtica no està totalment resolta, ja que un temporal de llevant pot fer malbé altres pals de la llum de la línia del Trabucador. En aquest sentit, la Generalitat, l'Estat i Endesa han tancat un principi d'acord sobre la millora de la línia del Trabucador. Un acord que infosa la empresa que explota les salines de la Punta de la Banya i que rep l'electricitat a través de la línia del Trabucador espera de rebre ben aviat. No sabem encara quina és la proposta, però ens ho comunicaran en pocs dies i ens proposen que firmem l'acord, va explicar el gerent d'Infosa, Joan Socarrats. Amb tot, l'actuació no s'executarà fins després de les eleccions. Els musclaires del Delta de l'Ebre hauran de refer la plataforma de musclos que tenien a mar oberta davant de les cases d'Alcanar després que el darrer temporal de llevant, al mes d'octubre, la fes malbé. La força de les onades va trencar els tubs d'acer inoxidable que uneixen les diferents parts de l'estructura flotant i els aqüicultors van optar per traslladar-la a terra ferma fins que es pugui reconstruir. És un prototip i ja érem conscients de que potser caldria fer-hi modificacions, va explicar el president de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, José Ramón Castells. En aquest sentit, els productors de musclos van contactar amb un fabricant gallec que podria fer-se encàrrec de la reparació. Castells va assegurar que per a la pròxima primavera la reparació ja estarà executada i els productors podran traslladar-hi la cria de musclo. De fet, la plataforma s'ha fet malbé sense que els musclaires l'hagin arribat a estrenar. Així, tot i que al final de l'estiu van anunciar que es traslladarien 30.000 quilos de cria de musclo a l'estructura flotant, la realitat és que no se'n va portar-hi cap. La nostra intenció és traslladar la cria de musclo a la plataforma durant els mesos d'estiu per evitar episodis de mortalitat, va assenyalar el president de la federació. Pel que fa al cost de la reparació de la plataforma, els productors l'assumiran tot. L'estructura, que ocupa una superfície de 800 metres quadrats, va costar 110.000 euros i va rebre una subvenció del Fons Europeu que va cobrir un 70% del pressupost. Encara que els aqüicultors no han comprovat el creixement de la cria de musclo a mar oberta, els estudis i proves que fa l'IRTA certifiquen que és possible.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Comença de veritat la campanya oleícola a Santa Bàrbara. La campanya es preveu bona en quantitat i qualitat, però fins i tot pitjor que l'anterior en lo referent al preu. L'augment desmesurat de la producció, una de les principals causes dels preus a la baixa. Des de la Plana Ràdio ens porta aquesta notícia Josep Roig.
Doncs sí, després d'haver estat unes setmanes obrint solament els dilluns i divendres per facilitar als pagesos l'entrada de les primeres olives caigudes pel vent, des del passat dijous la cooperativa agrícola del camp de Santa Bàrbara ha obert definitivament les seues instal·lacions per tal de donar oficialment per començada la campanya 2010-2011. José Luis Cardona, gerent de la cooperativa, explicava que ja en el primer dia es van entrar un total de 50.000 quilos d'olives.
Obrim ja de 8 del matí a 1 del migdia i de 3 de la tarda a les 7, incluint los dissabtes, però bé, ja anar donant un poc més de servei i donar entrada a aquestes olives que, degut al vent que ha fet aquests dies, pues, també ja s'ha notat un increment bastant considerable d'entrada de quilos, no? En concret, ahir mateix, sense anar més lluny, pues, vam entrar prop de 50.000 quilos d'olives, que ja són quantitats considerables, tot i que estem a l'inici de la mateixa campanya, no?
Cardona reiterava un altre cop que s'espera que la campanya sigui bona en quant a producció. En quant a la qualitat, deia que sembla que el començament no ha estat malament, tot i que cal esperar les condicions climatològiques, especialment humitats i temperatures, per assegurar que la graduació de l'oli no s'enfile massa. Una altra cosa són els preus, que segueixen estant per sota del cost de producció en la majoria dels casos. La garrofa, per exemple, deia Cardona, està a 14 cèntims d'euro el quilo i l'oli pitjor que la campanya passada. A l'engròs està pagant a 1,70 euros el litre d'un grau i al detall hi ha grans superfícies que l'estan venent per sota dels 2 euros.
La veritat és que no seguim molt bé. En aquests moments estem pitjor que la campanya passada i jo espero i desitgem tots que això s'arregli un poc, perquè que, si no, pues, la veritat, anem de cara, pues, a que les liquidacions, pues, siguin encara més fluixetes del que han sigut aquests anys. Comencem molt més baixos que l'any anterior. Perquè la gent se faci una idea, en aquests moments, pues, el que és el mercat de l'engròs, que és l'oli que ha d'anar a refineria, pues, està sobre les 285 pessetes base un grau de promig aproximadament. El que són els envasats, pues, se mantenen un poc, tot i que per aquests supermercats que tenen distribució, pues, hi ha ofertes per baix de 2 euros. Però bueno, no ho sé, com he dit abans, espero que això se pugui millorar, no? Perquè si no, pues, evidentment la liquidació d'enguany, pues, no pinta que sigui molt més millor que la campanya anterior, al contrari, que va perill de que sigui pitjor.
Cardona deia que les principals causes d'aquesta crisi de preus al sector olícola cal buscar-les especialment en l'augment de la producció, que està generant excedents. Acabem recordant especialment als productors que entren olives a la Cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara que els horaris, de moment, són de les 8 a les 13 hores pel matí i de les 15 a les 19 per la tarda, tot i que Cardona afegia que a mesura que avanci la campanya segurament s'ampliarà l'horari també al migdia.
L'actual crisi econòmica afecta de manera particular el sector de la construcció. De fet, Amposta amb prop de 500 i la Ràpita amb més de 1.000 pisos en venda encapçalen a la comarca el nombre d'habitatges que encara no han trobat comprador. Des d'Amposta Ràdio ens porta aquesta notícia Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, la recuperació del sector immobiliari encara es veu llunyana, almenys així ho manifestava ahir el president del Gremi de Constructors de la Comarca del Montsià, Joan Soler, recordant que ha estat un sector dinàmic però que ara està en una situació força complicada, amb uns preus a la baixa dels pisos i també amb un estoc important. De fet, solament a la capital del Montsià, Amposta, hi ha més de 400 pisos en venda. És una xifra important, tot i que si sumem algunes de les poblacions del Montsià, la xifra es podria multiplicar per 4. Així ho explicava el propi Joan Soler a les emissores municipals.
Entre 400, 450, 400-500 pisos. Ho comparem en Amposta, doncs, en Sant Carles està al doble del que tenim en Amposta. Sant Jaume també té un rastrell i Deltebre, doncs, també té molts pisos per vendre.
Un nombre important d'estoc en pisos que hi ha a la comarca del Montsià i en general a les Terres de l'Ebre, que fa difícil la recuperació del sector, que ara pot apostar pel lloguer de pisos, ja que les facilitats bancàries per tal d'adquirir vivendes cada cop és més complicada, segons explicava el propi Soler, que ha dit que des del Gremi de Construccions del Montsià es fa tot allò que és necessari per tal de potenciar el sector i també d'unir esforços per fer front a aquesta crisi que ha fet, però desaparèixer, poques empreses pel que fa a la ciutat d'Amposta i, segons el propi Joan Soler, solament 4 empreses de construcció han desaparegut des de l'inici de la crisi. Moltes d'elles s'han especialitzat en obra pública.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
el síndic de Greuges ha fet un toc d'atenció al protocol d'empadronament de la ciutat de Tortosa, en el qual s'exigeix la cèdula d'habitabilitat per poder accedir al padró municipal d'habitants. Segons la institució, l'Ajuntament de Tortosa no està complint l'actual normativa d'empadronament amb aquesta exigència i suggereix al consistori que modifiqui el requeriment perquè la cèdula d'habitabilitat no sigui obligatòria. El padró, va recordar, és un registre en real de la població que ajuda a la planificació del finançament i les polítiques socials. El síndic va avisar a l'Ajuntament que, en cas de no acceptar la resolució, la portarà al Parlament de Catalunya, tal com estableix la llei del síndic. Tere Giné ens porta aquesta notícia des de la Plana Ràdio.
El síndic va fer arribar una resolució a l'Ajuntament de Tortosa a finals de l'any passat, on es recordava que el padró és un registre de la població i que ha de reflectir la realitat del municipi per poder planificar polítiques públiques i finançament. Amb el padró, segons el síndic, no es pot combatre les situacions de sobreocupació en alguns pisos i que cal utilitzar la llei del dret de l'habitatge per regular i sancionar l'ús indegut de les vivendes. La Secretaria d'Habitatge assegura que el padró dona la informació necessària per alertar de situacions de sobreocupació i poder posar en marxa les mesures necessàries, mentre que la taula de Ciutadania i Immigració del Pacte Nacional per a la Immigració, en la seva guia de recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens locals, diu que el padró no és un mecanisme de control del parc d'habitatge i que demanar d'altres documents com la cèdula d'habitabilitat, dipòsits i d'altres dificulta l'empadronament i, per tant, va en detriment dels objectius del padró. El síndic ha respost amb la seva resolució a la queixa d'una persona autòctona de Tortosa que requereix el certificat d'empadronament per motius de caire social.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
L'Ametlla de Mar aposta per la sostenibilitat dels recursos energètics. En el balanç que fa la Regidoria de Cultura sobre el cicle de conferències, la crisi ecològica i el canvi climàtic, s'aposta per les energies renovables en substitució de les que són més agressives per al medi ambient. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
El Centre d'Interpretació de la Pesca, el CIP, va acollir dissabte 6 de novembre la conferència Energies del Sol i el Vent per tancar les nuclears, que cloia el cicle de la crisi ecològica i el canvi climàtic, que va organitzar l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar conjuntament amb l'associació Una Sola Terra. La presentació de l'acte va anar a càrrec de Santiago Vilanova, president de l'esmentada associació, i va fer la conferència Jaume Morrón, expert en energies renovables i director de Diàleg Comunicació per la Sostenibilitat. La regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, ens feia el balanç sobre aquesta conferència i sobre el cicle en general.
Hem fet unes quantes xerrades, 10 xerrades en total, sobre temes que tots tenen alguna cosa a veure amb el medi ambient. Hem tocat el canvi climàtic, hem tocat les centrals nuclears, hem tractat les energies renovables i l'última conferència que hem fet, amb això cloem ja tot el cicle aquest, és sobre les energies renovables. Nosaltres creiem que amb el problema que tenim de tenir a prop centrals nuclears i amb les que nosaltres no hi estem d'acord, apostar per energies renovables com l'energia solar i l'energia eòlica, que és molt important en un lloc com el nostre, que vull dir, podem aprofitar el vent, tenim el vent, almenys aprofitar-lo per això. Crec que ha sigut una gran iniciativa, que hem tingut molta gent que ens ha vingut a escoltar perquè el tema era interessant, i crec que apostarem per continuar que el Centre d'Interpretació de la Pesca s'adhereixi a coses com protegir la Poseidònia, que és un dels temes que també vam fer una conferència molt interessant, per cert, i temes així. Crec que aquest és el camí que hem de seguir, apostar pel medi ambient i per la sostenibilitat.
Aquest cicle de conferències va començar el 27 de febrer, quan la possibilitat que instal·lessin el magatzem temporal centralitzat era més que real. De fet, encara la por a aquesta instal·lació és plenament vigent, malgrat que Zarra sigui la principal candidata a acollir aquest magatzem. S'han fet xerrades sobre energies nuclears per a usos civils i militars, sobre els combats ecologistes i antinuclears de les Terres de l'Ebre, una lluita que mai s'acaba degut a les agressions ambientals que tradicionalment ha patit el territori, i també sobre les praderies de Posidònia i el canvi climàtic. A més, el canvi climàtic va ser el protagonista absolut de l'anterior conferència en la que es van exposar plantejaments molt interessants i solucions a aquest fenomen.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ametlla de Mar aposta per la sostenibilitat dels recursos energètics. En el balanç que fa la Regidoria de Cultura sobre el cicle de conferències, la crisi ecològica i el canvi climàtic, s'aposta per les energies renovables en substitució de les que són més agressives per al medi ambient. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
El Centre d'Interpretació de la Pesca, el CIP, en va acollir dissabte 6 de novembre la conferència Energies del Sol i el Vent per tancar les nuclears, que cloia el cicle de la crisi ecològica i el canvi climàtic, que va organitzar l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar conjuntament amb l'associació Una Sola Terra. La presentació de l'acte va anar a càrrec de Santiago Vilanova, president de l'esmentada associació, i va fer la conferència Jaume Morrón, expert en energies renovables i director de Diàleg Comunicació per la Sostenibilitat. La regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, ens feia el balanç sobre aquesta conferència i sobre el cicle en general.
Hem fet unes quantes xerrades, 10 xerrades en total, sobre temes que tots tenen alguna cosa a veure amb el medi ambient. Hem tocat el canvi climàtic, hem tocat les centrals nuclears, hem tractat les energies renovables i l'última conferència que hem fet, amb això cloem ja tot el cicle aquest, és sobre les energies renovables. Nosaltres creiem que amb el problema que tenim de tenir a prop centrals nuclears i amb les que nosaltres no hi estem d'acord, apostar per energies renovables com l'energia solar i l'energia eòlica, que és molt important en un lloc com el nostre, que vull dir, podem aprofitar el vent, tenim el vent, almenys aprofitar-lo per això. Crec que ha sigut una gran iniciativa, que hem tingut molta gent que ens ha vingut a escoltar perquè el tema era interessant, i crec que apostarem per continuar que el Centre d'Interpretació de la Pesca s'adhereixi a coses com protegir la Posidònia, que és un dels temes que també vam fer una conferència, molt interessant, per cert, i en temes així. Crec que aquest és el camí que hem de seguir, apostar pel medi ambient i per la sostenibilitat.
Aquest cicle de conferències va començar el 27 de febrer, quan la possibilitat que instal·lessin el magatzem temporal centralitzat era més que real. De fet, encara la por a aquesta instal·lació és plenament vigent, malgrat que Zarra sigui la principal candidata a acollir aquest magatzem. S'han fet xerrades sobre energies nuclears per a usos civils i militars, sobre els combats ecologistes i antinuclears de les Terres de l'Ebre, una lluita que mai s'acaba degut a les agressions ambientals que tradicionalment ha patit el territori, i també sobre les praderies de Posidònia i el canvi climàtic. A més, el canvi climàtic va ser el protagonista absolut de l'anterior conferència en la que es van exposar plantejaments molt interessants i solucions a aquest fenomen.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia, de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tothom!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Després d'un dilluns amb el cel tapat, alguns plugims i també un ambient fred i vent en algunes zones, la pertorbació que ens ha afectat doncs, ha marxat, tot i que està ben a prop. Aquests dies l'anticicló mica en mica s'anirà posicionant, sobretot a partir d'aquest dijous i divendres, perquè demà de nou un petit sistema frontal passarà pel nord del territori demà a la tarda vespre. Aquesta matinada el cel s'ha aclarit a gran part del territori, però queden alguns núvols cap a Lleida i Tarragona, i fins a mig matí pot caure alguna gota cap al sector dels Ports i Tortosa, Beseit i zones pròximes, i durant tot el dia són possibles alguns xàfecs dispersos al Pirineu i al Prepirineu Occidental, amb una cota de neu entorn dels 1.400 metres, però fora d'aquestes zones, cel assolellat, tot i la presència que encara de nombroses boires cap al Pla de Lleida i la Catalunya Central, però s'aniran desfent. El vent, que ha bufat menys del que pensàvem, encara pot fer-ho amb intensitat cap a les comarques tarragonines i al sud de Barcelona, i en aquest sentit hi ha avisat el Servei Meteorològic de Catalunya. Sí que han hagut ventades fortes per l'alta muntanya, per exemple, al Montseny, un cop al voltant dels 125 km per hora. Els pròxims dies el més significatiu serà l'augment de les temperatures, sobretot divendres i dissabte.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar en tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.